transport públic de l'àrea de Barcelona, on tots els serveis funcionen segons els seus horaris programats. Recordem, però, que si us heu de traslladar entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, la línia R8 de Rodalies funciona per carretera entre Martorell i Castellbisbal i els temps de desplaçament es poden veure afectats. Per altra banda, fins al 6 de març, els últims trens de la línia R4 de Rodalies que circulen divendres, dissabte i diumenge a la nit realitzaran per carretera el trajecte Cornellà-Martorell per les obres de soterrament del tren a Sant Feliu de Llobregat. I ja de cara al cap de setmana, dissabte d'11 a 2, a la zona d'Arc de Triomf i a l'estació del Nord, tindrà lloc la celebració de l'any nou xinès que afectarà les línies d'autobús D50, H16, B19, 19 i 54, modificant-ne els seus recorreguts. Recomanem l'ús de la línia 1 del metro per arribar-hi. I pel que fa diumenge, des de les 5 del matí fins 2:15, afectacions a les 25 línies d'autobús de Barcelona que circulen pel barri de Sant Antoni degut a la cursa popular de Festa Major. De moment, això és tot des del Transmet. Us seguirem informant. Bon cap de setmana.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. L'Associació de Veïns del Barri del Sant Crist treballa per la cohesió social i s'ocupa de fer activitats. Una conquesta veïnal és el que ha fet aquesta Associació de Veïns de Badalona. Feia 4 anys que els veïns d'aquesta zona reclamaven que es construïssin unes escales mecàniques per facilitar l'accés als seus habitatges a les persones de tercera edat o les persones amb mobilitat reduïda. I fa poc, per fi, es van posar en marxa. Avui parlem de la fita de les escales i de l'Associació de Veïns amb Cisco. Cisco Malgarejo i Carmen Pérez de Tudela. Bona tarda, Cisco. I bona tarda, Carmen. Saludem també a la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb vosaltres. Bona tarda, Paula.
Bona tarda.
Carmen, volíem començar preguntant-te, fa quan que es va fundar l'Associació de Veïns de Sant Crist?
Mira, jo m'estimo més que contesti el meu company, perquè és més veterà i sap més de la història.
Sí,
aproximadament farà uns 60 anys.
I amb quina finalitat es va crear l'associació?
Es va crear perquè la Montes allà, allò és en un turó que havien, començaven a fer cases i per agafar els carrers, per asfaltar, per posar cloaques, es va fer l'associació de veïns, però la Montes no era Sant Crist, era l'associació de veïns del barri. Digues.
Cisco, quantes persones hi formeu part en aquesta associació?
Ara, en aquest moment en són 10.
Sou 10 persones, val. Sí. Carmen, realitzeu activitats veïnals tant a la primavera com a la tardor, tenim entès, amb l'objectiu de reunir els veïns i generar espais de trobada comuns, oi?
Sí, tenim les festes del barri, que diem que és pel juny, allà és quan hi ha més gent, que és la típica saldinada, i és quan es presenta totes les activitats que es fan a l'associació, moltes fan la mostra, el ball de línies, i fent salsa, fent moltes activitats. I després també tenim el patge reial, que recollim les cartes dels nens, també, així que vingui gent gran, molta quantitat, són aquestes dues més importants. Després l'activitat a l'associació tenim ple cada, cada dia, vull dir que tenim salsa, bachata, tenim català, manualitats, baile en línia, yoga, tai chi,
el coro.
Se m'oblidava el més important, les veus de Sant Crist.
Explica'ns.
Que és la coral. Tenim una coral que es diu les veus de Sant Crist. És la coral. És el buc insígnia, però a la gent li costa molt d'engegar. Vull dir que són com unes 10 persones, però hi han de ser 20. A veure si s'anima la gent.
Bueno, a veure si des d'aquí fem una crida a que els veïns s'animin i participin en aquesta coral. Cisco, quan vau començar a reivindicar des de l'associació veïnal l'interès que teniu per les escales mecàniques, que és un dels temes que avui ens porta a parlar aquí de les problemàtiques del barri?
Les escales mecàniques del carrer Fortuny es van demanar quan hi havia la Sabater, l'alcaldessa, les van demanar abans, i fins ara farà cosa d'un mes que nos les han posades en marxa. Les van estar posant com era un turó, no van mirar de que allà es tenien de fer uns fonaments ben fets, perquè si no els dos blocs de pisos que hi ha al costat s'anaven a terra, i això s'ho va retrasar bastant. Però una vegada tot aquest problema està solucionat, el problema que vam tenir és que les escales estaven muntades i faltava la firma d'algú. I va estar uns 8 o 9 mesos esperant la firma, i al cap de 8 o 9 mesos, en sense dir-nos a l'associació de veïns res, un divendres a la tarda, que jo estava parlant amb els companys i dient-los que havia parlat amb una persona de l'Ajuntament i que em havia dit el dia 2 pot ser que les engeguin, va venir un company i va dir les rampes del carrer Cuba, del carrer Fortuny ja funcionen. Ens vam aixecar a corrents de la reunió i ens en vam anar allà a veure-les, i fins ara no, es van parar una vegada, es van tornar a engegar, però no s'han parat cap vegada.
Cal explicar que, per qui no conegui el barri de Sant Crist, s'ha de tenir present que és un barri amb moltes inclinacions i de difícil accés, sobretot per la gent més gran o amb mobilitat reduïda, sobretot per accedir a les botigues o a qualsevol comerç, oi?
Bueno, de comerç en tenim poc, en teníem molts i se n'han anat, perquè ja ho torno a repetir, havia sigut un turó, i com un turó en els anys que va venir la gent de fora i van començar a fer una casa aquí, una casa allà, i bueno, havia la Rambla Sant Joan, que hi ha cases que són centenàries, i havia, bueno, van començar el turó, i tots els carrers són de molta inclinació. I un dels problemes que tenim amb els carrers és que tots van de muntanya a marc. No n'hi ha cap que vagi de marc a muntanya. Sol el carrer Montserrat, jo el carrer Coll i Pujol, lo de més, tot és de muntanya a marc.
Carmen, quina era la resposta que us donaven des de les institucions per endarrerir tant aquesta construcció de les escales mecàniques que comentàvem que just fa un mes que les teniu recent estrenades?
Bueno, aquestes no ho sé, és que aquí passa com tot. L'Ajuntament sempre es passa la pilota d'una a l'altra, ningú sap res, donen explicacions. Sabem problemes de les escales, que el meu company no ha dit, que hi havia un problema perquè s'havia de soterrar la línia elèctrica d'Endesa. Però Endesa deia que no podia, l'altra tampoc, i ahí estaven les escales parades i no donava raó. Però que no és el problema és que tenim unes rampes, que serà un monument nacional com la Sagrada Família, perquè resulta que fa molt de temps les va inaugurar el senyor García Albiol, les va inaugurar, eren rampes, no són escales, és unes escales, unes rampes que no eren per ser exteriors, no han anat mai bé, i fa quan fa que estan aturades ara, no, van estar 1000 i pico de dies aturades,
farà aproximadament un any i mig,
un any i mig que està sencer. I també aquest sí que és un carrer que és un carrer principal del barri pràcticament, i molta pujada, i estan plenes d'herbes, i ningú no ha raó, ningú la vol arreglar. És una patata calenta que ningú vol, perquè si les treuen va molts diners, i arreglar les veu que costa moltíssim perquè estan fetes malbé.
Per tant, què feia la gent amb mobilitat reduïda, vosaltres que sou del barri, que com ho veieu?
Molt malament la gent. Mira, nosaltres som un barri de gent gran, i la que parla ja és gran, d'edat, vull dir que no n'hi ha, gent jove cada vegada n'hi ha menys, cada vegada són gent més gran. Tu imagina't un barri que és un turó i que la gent cada vegada és més gran, i pues costa molt, la gent, perquè passa que segons quines botigues no va comprar, ni en un magatzem, no diré la marca, que es queixava que, clar, quan la rampa funciona té molt més clients que quan no funcionen.
Clar, això ja afectava tema econòmic també per les botigues o...
Clar, les que agafen a baix, sí.
Com valoreu, Cisco, que s'hagin finalitzat les obres i hagueu aconseguit aquesta fita? Perquè molta d'aquesta celebració es deu a vosaltres, ja que heu estat els que heu impulsat i heu fet que això s'arreglés.
Això és, no ho fem, bueno, nosaltres com a representants de la gent del barri hem sigut els que anem aixutxant perquè es faci. Ha sigut una bona cosa, és un projecte que és bo, però aquí a Badalona el que tenim por que no hi hagi, com hi ha costum, que no hi ha manteniment. I si no hi ha manteniment, les coses no funcionen. Les rampes, com deia la companya, les rampes no havia cap problema. Durant l'any i mig que va ser era de manteniment, ja el teníem assegurat. Però ara en aquestes també tenim que, bueno, quan s'acaba, et donen un temps de, que si s'espatlla venen de seguida a arreglar-les. Aquestes deien que es podien engegar des de l'Ajuntament, les rampes del carrer Cuba, però que va, allà no hi ha ningú que les hagi engegat mai. Les del carrer Fortuny sí, que si es para una, hi ha les càmeres que funcionen i des d'una empresa o des de l'Ajuntament fan clinc, saben si funciona, es para de seguida i ha d'anar al mecànic a arreglar-les, i si no, pot ser un fallo de corrent, qualsevol criu que hagi fotut tocat a l'estop, però funcionen. I el que amb aquest mes no les hem vist parades encara.
Saps què es passa? Que tenim la mosca darrere a l'orella. Uh-huh. Però quan tots diuen una cosa, després no la fan, quan no hi ha manteniment, tenim por que s'espatllin i no hi hagi manteniment com les altres. Aquest és el problema que tenim, que pensem, serà veritat que es diuen que tenia un manteniment ja firmat, perquè també deien que les rampes tenien manteniment firmat, però quan va passar la garantia, ningú dudava la cara per aquelles rampes. Uh-huh. I tenim por que això passi el mateix, és el que passa.
Per tant, una altra, Carmen, una altra problemàtica és el que comentàveu de les rampes del carrer Cuba, que segueixen sense funcionar, no. Tot i que fa més de 2 anys que els veïns reclamen que s'arreglin, oi?
Bueno, s'ha fet de tot, eh? 2 anys, més. Si és que sempre he estat espatllada i hem fet manifestacions i de carrer. Hasta, mira, un any vam fer simbòlicament aquest carrer, ho vam guarnir fa 2 anys, pel Nadal.
Sí.
Amb tot, si fos una obra de Nadal, amb tot de serpentines i cosetes, vam fer peticions, la gent penjava el que volia, allà una xocolatada, per aprofitar aquell espai, per donar visibilitat a aquelles rampes que sempre estan aturades. Mira, Sant Crist té molta fama, per què? Per les rampes aturades, pel lateral i pel cap. Tres temes que Sant Crist estem a dalt de tot.
Justament aquest tercer tema que comentaves, Carmen, és el que li volia preguntar al Cisco, que és el tema de com està el cap del barri de Sant Crist. Què està passant ara mateix? Què voleu
dir? El barri de Sant Crist, de Sanitat, l'ha descartat, perquè a sota d'uns edificis no es poden fer. Però això és, ja feia temps que nosaltres ho dèiem, de que allà no hi podia anar-hi, de que allà no hi podia anar-hi, de que allà no podia anar-hi. Aquests pisos es van fer amb la condició de que era una cooperativa de Sabadell, amb la condició que allà fessin el cap del barri Sant Crist. Allà al barri Sant Crist no es pot fer, i ho han demostrat que no. Vam tenir una reunió amb les altes jerarquies de la Sanitat, de la Generalitat, i nos ho van dir ben clar. Nosaltres ho mirem, però segurament ja et dic que busqueu una alternativa. Ara ens daran, suposo, que en el que queda de més, l'Ajuntament ens dirà a quin puesto ens el faran. Perquè això s'ha de fer ja. Perquè si passem 3 mesos, tardarem 10 o 12 anys a tornar-lo a tenir. S'ha d'agafar, abans que s'acabi la legislació, fer aprovar d'on faran el cap, que donin el terreny. Nosaltres ja tenim un terreny que sempre l'hem vengut aquí, que és a dalt de tot del carrer Codi Pujol, pujant a mà dreta, a davant tenint l'hogar dels jubilats, de la gent gran, i nosaltres sempre havíem dit, ja fa 40 anys que el demanem, que volíem allà al cap. El terreny és municipal, i llavors és lo suficient gros perquè ho facin. I nosaltres, com a associació de veïns, els hi vam... ajuntaments anys enrere, per exemple, et diré d'en Joan Blanc, li van dir que allà es podia fer el cap. I ell va dir, mira, a sota hi fem aparcaments de cotxe. I l'edifici a sobre, i no costarà tants diners, perquè recuperar diners si veurem les places de pàrquing. No es va dir que sí, no l'han tingut mai. És ara que a través de la Federació d'Associacions de Veïns d'aquí a Badalona, que hi ha un comitè de salut, i amb els companys aquests sempre són els que tenim les reunions. Ara mateix sé que el veïne ens ha demanat unes reunions amb un director general per mirar de desencallar la cosa si l'Ajuntament no ho desencalla, i bueno, ja no sabem més què dir. L'únic que fem és enfadar-nos, i al final ens agafarà un infart i no solucionarem la cosa.
Bueno, aquí comentàvem i reivindicàvem algunes de les queixes que volíeu fer visibles, però hi ha alguna cosa més que vulgueu dir, sí, bueno, per part de l'associació, que vulgueu, sí, reivindicar? Per...
Bueno, sí, ara ja tenim la Generalitat, ja ha dat, o l'Incasol, ha dat un pas endavant per fer el lateral, Però mira, tenien de tenir en el mes de desembre una reunió per explicar-nos a la gent el que els hi darien o el que no els hi darien, perquè van, si no m'equivoco, són 69 famílies que van a fora. I bueno, ara suposo que ara aquest mes nos ho diran. Ja han tot d'ocupes en les cases que han despropiat, i ja n'ocupes. No hi ha manera de que els fumin a fora. En aquesta gent també s'hi tindran de dar un pis. I és el que estem d'allò. Sí, tenim bona relació amb el gerent del consorci Sant Crist l'Estrella. De la bona relació hi és, però diuen que el camí es fa caminant, i si no es camina i es fa camí, al lateral de l'autopista, jo que ja sóc una mica grandet, no arribaré ni a veure.
Carmen, per on passa el futur de l'associació? Teniu algun projecte en ment?
El futur de l'associació és que necessitem gent jove, gent nova. Suposo que com la nostra associació, com moltes. Arriba un moment que som massa veterans, sempre són les mateixes persones, i trobo que la gent no s'embolica prou en les associacions. No sé si saps què passa, suposo que com totes les reivindicacions ja es van fer, les grosses escoles, clavegueram, quan era el meu company, el que era un barri que no hi havia res, i ara n'hi ha de tot, pràcticament, doncs la gent està molt, molt tranquil·la a casa i no s'involucren, el que s'haurien d'involucrar, en la nostra associació, suposo que la nostra, com moltes. És el que trobo que falta a les associacions.
Sisco, per acabar, com veu funcionar durant la pandèmia?
Pues la pandèmia funcionaven, pues, no es trucaven per telèfon els companys, anaven parlant i per WhatsApp, i és l'únic. Poca cosa vam fer, perquè no es podia fer res, no podia sortir de casa, i després, si no es vèiem, anàvem en guants i en mascarilla, però poca cosa vam fer durant aquesta època.
El que trobo que la Covid que s'ha deixat és que la gent li costa molt de tornar a engegar. Tu veus per la televisió que tothom va de festa, no? Vacances, 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 però el que són, jo dic per la nostra entitat, totes les activitats van com en ralentí, saps? Li costa una altra vegada d'agafar el seu ritme, això sí.
Doncs Sisco, Carmen, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, per explicar-nos, no?, una mica més de la vostra associació de veïns. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Carlota, moltes gràcies.
Adéu, Paula, moltes gràcies. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I ara toca el Connectats a les xarxes. Abans de tot, saludem el meu company, Òscar Ollero. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carlota.
Com sempre, tornem cada divendres per explicar-vos què ha fet bullir les xarxes aquesta darrera setmana. I com ve molt sabreu, aquesta set marcada pel conflicte entre Shakira i Piqué. Ara en parlem.
Comencem! Doncs anem a començar, com sempre, fent un repàs de les estrenes de les noves sèries i pel·lícules de les diferents plataformes.
En primer lloc, Netflix estrena The 90's Show. La sèrie està situada a Wisconsin a l'any 1995. Leia Forman, filla d'Eric Forman i Donna Pinchotti, visita els seus avis paterns Kitty i Red durant les seves vacances d'estiu i s'instal·larà a la ciutat per crear el seu propi grup d'amics. Els avis s'encarregaran d'una altra generació de joves amb diferents costums, diferents modes i diferents ideologies, mentre la jove Leia i els seus amics viuen la seva adolescència als anys 90.
I have to make a shopping list. The kids are going to want snacks.
Go feed them, Kitty. That's how it started the first time.
I am going to get Fritos, Tostitos, Doritos, all the Eatos. I am back, baby.
Son of a bitch.
HBO Max, per la seva part, va estrenar dilluns una de les sèries més esperades de l'any, The Last of Us. Una sèrie que comença 20 anys després que la civilització moderna hagi estat destruïda quan Joel, un supervivent nat, és contractat per treure de contraband a l'Ellie, una nena de 14 anys d'una opressiva zona de quarantena, aquest viatge es convertirà en una gran odissea en la qual hauran de travessar els Estats Units i dependre l'un de l'altre per a sobreviure.
Is it hard? Knowing they were people once?
I finalment Netflix també ens porta una minissèrie bèl·lica que va estrenar ahir mateix. Es diu Les Combatientes i està ambientada a la França de l'any 1914. La història la protagonitzen quatre dones que hauran de gestionar les conseqüències de la guerra a les seves llars mentre els homes se'n van a lluitar per frenar l'avenç de les tropes alemanyes.
Mes chers compatriotes, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples.
Tous les hommes sont mobilisés. C'est ici qu'il faut les soigner.
La maison de Dieu est là pour ceux qui souffrent. Vous pouvez compter sur elle.
Ja hem parlat moltes vegades de TikTok, el que curiós, i és que la plataforma de moda és una mina on podem trobar moltíssimes coses interessants.
Avui us venim a parlar de Salvador Aguado, més conegut com a mossèn Boro. És un clergue de Picassent, València, que treballa actualment a la parròquia Santa Fe d'Alfafar Benetusser.
Cada dia reuneix els seus seguidors de TikTok sobre 11:45 per parlar més i posteriorment a partir de les 12 per a compartir i resar junts a l'Àngelus.
La plataforma TikTok la va descobrir gràcies als joves de la parròquia i ara compta amb gairebé 26.000 seguidors. Una xarxa social pel clergue que atreu a milers i milers de persones i que va descobrir més a fons arran de la pandèmia, una època que li va impedir a ell tenir contacte amb els seus feligresos.
Salvador Agudo va declarar: "Em va cridar l'atenció poder arribar a tanta gent, un fet que m'ha portat a poder assistir a l'Encuentro Internacional d'Evangelizadores Digitales que es va celebrar l'estiu passat."
Què et sembla això, Òscar? Què et sembla que hi hagi persones no? Doncs com el mossèn Boro que ara entrin en aquestes plataformes i puguin compartir, no?, els seus pensaments?
A mi em sembla molt interessant perquè podem veure que no, les xarxes socials no solament s'utilitzen, no?, per pujar fotos, pujar vídeos, que moltes vegades feia això del postureo, no? I sí, crec que és bo per la plataforma que arribin aquests aspectes que normalment són tradicionals, que potser molta gent no pot anar perquè no té potser una església a prop, i crec que amb el TikTok apropa, no?, als feligresos, als creients, i bueno, jo crec que es fa una bona comunitat.
Jo crec que també és una gran manera de, no?, doncs de connectar amb aquesta gent, doncs que mira, potser no es plantejaven anar a l'església, no?, o tenia la religió una mica més oblidada, i mira, és una manera per ells, doncs, de reconnectar-hi, i també del mossèn de poder connectar amb més gent, no?
Les xarxes han estat aquesta darrera setmana completament inundades dels comentaris sobre la relació de la cantant colombiana i el futbolista del Barça.
Us explicàvem la setmana passada l'estrena de la col·laboració entre Shakira i Bizarrap, i la veritat és que la de Barranquilla ho ha petat. La cançó anava dirigida a Piqué i a la seva actual nòvia, Clara Chia, i diu frases com "canviaste un Rolex por un Casio" o "canviaste un Ferrari por un Twingo". Piqué, com no podia ser d'una altra manera, ha respost davant aquesta situació regalant rellotges Casio a amics seus públicament o sent vist conduint un Twingo.
I Carlota, no t'oblidis que Shakira té una bruixa al balcó de casa seva apuntant a casa de la seva sogra perquè viuen al costat.
Ja, no, sí. La veritat és que Shakira, com o no, doncs també segueix dins aquesta disputa i sí que és veritat que han dit que té una bruixa al seu balcó apuntant a la seva sogra. La gent, doncs, com hagueu pogut veure, la gent s'ha posicionat a favor d'un o d'altre. Els que donen suport a Shakira diuen que és un empoderament de la dona, que ha sabut treure profit d'una situació, no, doncs, complicada i trista com és la que ha viscut, o que simplement la cançó és boníssima.
En canvi, també hi ha els que es posicionen a favor del culer, que defensen a Piqué, i és que s'ho ha pres d'una manera molt més còmica i lleugera, i que no era necessària, no?, una cançó on ataqués d'aquesta manera a ell i a la seva parella.
I també, Òscar, hi ha els que no defensen ni un ni altre, com és el meu cas.
I això per què?
Doncs, francament, a mi no em sembla bé ni el que ha fet el Piqué ni el que ha fet la Shakira. Trobo que són assumptes que al final s'han de parlar a la intimitat i que no fa falta fer una cançó, no?, doncs, criticant el teu exmarit i a la seva actual parella. Al final també hi ha molta gent que ho comenta, que són els fills, no?, que tenen, que després patiran doncs, tota aquesta repercussió mediàtica que estan tenint els seus pares, no? Llavors jo personalment crec que ni una cosa ni altra estan ben fetes i que tampoc per part de Piqué, no?, doncs, fa falta entrar dins la narrativa que proposa Shakira, no?, doncs, d'entrar en aquesta disputa, diguem.
Jo crec que Shakira s'ho ha deixat, ha fet aquesta cançó i Piqué, sabent com és, perquè Piqué sempre ha estat molt conegut, no? Perquè ha estat en molts assumptes, sempre dint la seva opinió, no? I sempre posicionant-se a un costat o a un altre i fent coses còmiques, no? Sobretot en assumptes importants com aquest, no? I jo crec que Piqué, sobretot a molta joventut, ho ha patat el fet, com hem dit abans, el Casio a la Kings League va regalar als presidents un Casio a cadascú, que hem de dir que va dir que van firmar un patrocini i sí, després Casio ho va desmentir.
Sí, exacte, ho ha desmentit.
I després van veure el diumenge passat com Piqué va arribar a la jornada 3 de la Kings League amb un Twingo i tota la gent rient-se, i es diu, això no s'ha confirmat, que mentre venia i aparcava tenia la cançó de Shakira posada.
Ah, sí? Ostres, això no ho sabia.
Això es diu, però clar, no és confirmat, és més un rumor.
I tu estàs d'acord amb que Piqué faci totes aquestes accions?
Bueno, no és que estigui d'acord ni en contra, però sabem com és Piqué, i Piqué s'ho pren tot així.
La primera cançó que us portem és la de Miley Cyrus. El hit es titula Flowers i li dedica aquesta cançó al seu ex, al seu exmarit, després de tots els problemes que van tenir. Es reivindica com una dona independent, poderosa, sensual i sexual amb aquest senzill.
Maria Becerra, per la seva part, ens obre les portes de la seva infància amb uns vídeos casolans en el videoclip d'aquesta nova balada. Ret homenatge a les seves arrels i a tots els moments que l'han convertit en el que és avui. La cançó es titula Desafiando el destino. Aquí al Connectats a les Xarxes us esperem la setmana que ve amb moltes més notícies, entreteniment, curiositats. Gaudiu del cap de setmana i adeu.
Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esta distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti? Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí. Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
esteu interessats en quines pel·lícules s'estrenen aquest cap de setmana, no us perdeu la secció de cinema que arriba ara mateix de la mà del company Sergi Estapé.
Molt bona tarda, un divendres més tornem amb aquesta secció de cinema on tractem una mica les estrenes, les novetats d'aquest cap de setmana i també parlem d'alguna efemèride, alguna història que té relació amb aquest, allò que l'anomenen el setè art. Avui, dissortadament, no podem comptar amb la presència del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, Jordi Guillem, que ens acompanya cada setmana, però per motius professionals avui no pot estar amb nosaltres i intentarem fer-ho el millor possible. Començarem amb les habituals estrenes que comentem. Començarem amb una pel·lícula que sembla que és la, podríem dir, l'estrella de del cap de setmana, no? És una pel·lícula que es diu Babylon, és una pel·lícula llarga, de 189 minuts, dirigida per Damien Chazelle i que interpreten Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Maguire, etc. No? És un drama, un drama, però també una comèdia, allò, aquelles pel·lícules de cinema dins del cinema, que està ambientada a Los Angeles, als anys 20, i és una història una mica de... Bé, explica una mica la pujada, allò que en diuen l'auge, no?, i la caiguda d'alguns personatges durant una època d'una mica de, així, esbojarrada i decadent, i també inclús de depravació a tot el que era l'entorn de Hollywood. És una pel·lícula que està ambientada, com dèiem, entre els anys 20, i és aquestes històries d'ambicions, ambicions que queden una mica mitges a vegades, i que, com dèiem, entren doncs, actors com Tobey Maguire, Brad Pitt, Margot Robbie, és a dir, que hi ha actors aquests de nivell. És una pel·lícula doncs, que sembla que apunta a ser la més vista aquest cap de setmana, o almenys la més cobejada pels espectadors. Com fem sempre, escoltarem un tros d'aquest Babylon.
¿Y tú qué?
¿Perdón?
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
Siempre quise ser parte de algo grande.
Me encanta esa respuesta.
Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más importante que la vida.
¡Sí!
Doncs aquesta Babylon, que amb la qual hem encetat aquesta roda d'estrenes. Seguim als Estats Units, aquest cop amb Detective Night Redemption. És una pel·lícula de 93 minuts, dirigeix Edward Drake i la protagonitza un dels grans de la història del cinema, tot i que encara està en actiu, és a dir, un dels actors importants del cinema més contemporani, que és com és Bruce Willis. Es tracta d'un thriller d'acció, és una seqüela que tracta sobre aquest detectiu, el James Knight, que es troba enmig d'una fuga que dirigeix The Christmas Bomber, que és un fanàtic que té uns deixebles de que es van vestits com de Santa Claus, que estan aterroritzant la ciutat. Bé, la intervenció d'aquest senyor, el James Knight, doncs suposo que serà determinant per acabar amb aquest terror, aquestes accions delinqüència dels deixebles de The Christmas Bomber. Potser va un pèl endarrerida perquè el Nadal ja l'hem deixat enrere, però en fi, aquesta, ja us dic, aquesta pel·lícula és una seqüela de la història d'aquest detectiu James Knight que interpreta el gran Bruce Willis. Passem de pàgina i ens anem ja, marxem dels Estats Units i ens anem a Corea del Sur. Corea del Sur, com ens explica el Jordi setmanalment, sempre que arriba una pel·lícula d'aquest país, doncs, que és un cinema doncs, que puja, recordem que va guanyar l'Oscar per Paràsitos, i és un estil, un cinema que està calant, també inclús amb sèries. En aquest cas, la pel·lícula és Decision to Live, amb un títol original seria Heohli Kinolslim, no sé si ho he dit bé. Dura més de 2 hores i està dirigida per Park Chan-wook, i els actors, suposo que igual els que sou molt experts els coneixereu, en direm 3, Tan Wei, Park Hale i Park Jong-gu. Es tracta d'un drama, també hi ha indicis d'intriga, on un detectiu veterà, Hae-hun, investiga una mort bastant sospitosa d'un home al cim d'una muntanya. Començarà a sospitar de Sore, que és la dona del difunt, però a la vegada tindrà l'atracció, una atracció doncs, que no l'ajudarà en les seves investigacions. És un tema bastant recurrent, ja no és la primera vegada que doncs, el detectiu s'acaba enamorant de la sospitosa. Recordarem aquella magnífica pel·lícula Laura amb Dana Andrews, que també passava més o menys el mateix. Bé, en aquest cas la Laura era la, diríem, la víctima i no la sospitosa. Escoltem, va, posem un trosset d'aquest Decision to Live. Va, vinga.
Ha sido ahí.
Pues habrá que subir ahí arriba.
¿Qué hacemos subiendo por aquí?
Debe de estar muy afectada. No la ha pillado por sorpresa. ¿Se ha reído? Ah, perdóneme.
Doncs això era aquest Decision to Live, aquesta pel·lícula que va estar nominada als Globus d'Or de l'any passat a la millor pel·lícula de parla no anglesa i a Cannes va guanyar la millor direcció. Un thriller també que l'anomenen romàntic, no? Perquè hi ha de trasfons i aquesta atracció del detectiu per la sospitosa. I de Corea marxem a... Tornem a Europa, al Regne Unit, on trobem una comèdia familiar, es diu, la pel·lícula es diu Una herència de muerte, el títol original és The State, dura una hora i mitja i poc més, i la dirigeix Dan Craig. Els protagonistes són, alguns de coneguts, Toni Collette, Anna Faris i Kathleen Turner, entre altres. Kathleen Turner, doncs, no cal dir, no? És una actriu de força trajectòria i també apareix en aquesta comèdia. En aquesta comèdia hi ha dues persones que són la Massey, que interpreta la Toni Collette, i la Savannah, que és l'Anna Faris, que tenen pocs recursos però tenen molta voluntat. Són dues germanes que fan el que poden, tenen una cafeteria una mica tronada i tenen una idea que és aviam si poden convèncer la seva tieta, que es diu Hilda, que té una malaltia terminal, doncs una mica doncs, aviam si la poden enredar i convertir-se en heredera d'aquesta senyora que es veu que no destaca precisament per la seva simpatia. És una pel·lícula, doncs, bé, per passar una estoneta, una comèdia, com dèiem, familiar, i bueno, amb la presència de Toni Collette, que si no mal recordo és la protagonista, va ser la protagonista de La boda de Muriel, i la Kathleen Turner. I acabem amb les estrenes, sempre habitualment en portem 5, amb una pel·lícula de Santi Trullenki, El fred que crema, en castellà El frío que quema, on apareixen actors com Greta Fernández, Roger Casamajor, Pedro Casablanc, Adrià Collado, també, i altres d'aquí del nostre territori. És un thriller, és un drama també ambientat als anys 40, en ple nazisme, és a dir, concretament és a l'hivern del 1943, i una parella, la Sara i l'Antoni, viuen a un petit poble d'Andorra, estan doncs, preocupats per les notícies que arriben de les seqüeles del que passa a la Segona Guerra Mundial, i un dia un amic seu, un tal Sendo, arriba a casa allà amb uns jueus que els vol amagar-los de la persecució del terror dels alemanys. La vida es complicarà perquè els alemanys, els nazis, precisament arribaran a la ciutat on viuen ells, al poble, en busca d'aquests jueus. És una pel·lícula interessant on ambientada doncs, amb aquest moment de la Segona Guerra Mundial que doncs, va suposar doncs, tot un horror i un terror, i en aquest cas s'explica doncs, què passa quan s'amaga aquests jueus i els nazis van a buscar. També acabarem escoltant una mica aquest El fred que crema, aviam què us sembla.
Sobretot que ningú sàpiga que sents aquí.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps.
Només un parell de dies.
Què hauries que fes? Que estiguessis abandonats al mig de la muntanya.
Necessiten la nostra ajuda, els alemanys els volen morts.
Andorra els haves tenint orelles. I vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble no n'està al corrent.
Guten Morgen!
Tenim una família de jueus tancats al cap de...
Aquest Guten Morgen, que vol dir que arriben els nazis, i aquí entra tots els dolors amb aquesta parella, perquè tenen allà uns jueus amagats. I clar, amagar jueus, doncs, en aquell moment, doncs, suposava, podia suposar una penalització bastant dolorosa. A més d'aquestes 5 pel·lícules, també s'estrenen aquest cap de setmana, concretament avui, una pel·lícula d'animació britànica que es diu El Asombroso Mauricio. També tenim una pel·lícula, bueno, més que una pel·lícula, un documental sobre Coque Malla, ja sabeu, el líder d'aquell grup que es deien Los Ronaldos, es diu Jorge, una travessia de Coque Malla, on intervé precisament ell mateix. Tenim una pel·lícula d'animació xinesa també, que es diu La belleza de la vida, un drama espanyol dirigit per J.D. Alcázar amb Carles Mestanza, Miguel Diosdado i Natàlia Rodríguez, que es diu Ocho años. També tenim un altre documental, en aquest cas ambientat a la Guerra Civil, que es diu Un cielo impassible, i que està dirigit per David Varela. I acabem també amb una pel·lícula, un thriller espanyol, que és dirigit per Eugeni Jabolokov, que es titula Capitán Carver. Entre les pel·lícules que estrena, que s'estrenen, no hem volgut revelar, però ara sí que ho diem, hi ha un reestrena. Un reestrena d'una pel·lícula de l'any 1952, dirigida per Starley Donen i Gene Kelly, que tots coneixereu perquè, no sé si ja sentim la cançó, sí, ja la sentim. Doncs aquest Singing in the Rain, cantant sota la pluja, cantando bajo la lluvia, quan es va estrenar aquí, dèiem, dirigida per Starley Donen i Gene Kelly, que té com a protagonistes el mateix Kelly, Donald O'Connor i Debbie Reynolds, que tenia 19 anys quan va fer, quan va fer aquesta pel·lícula. Recordem que en aquesta pel·lícula la Debbie Reynolds interpreta Kathy Sheldon, que vol ser actriu, en un moment del cine mut on un dels les estrelles és Don Lockwood, interpretat per Gene Kelly, però clar, arriba en un moment en què canvia el cine mut, passa al cine sonor, i aquí doncs entra tota la temàtica que va, perquè no sé si hi ha algú que no l'hagi vist, jo crec que sí, doncs hi ha una actriu, la reina del cine mut, que es diu Lina Lamont, que interpreta Jean Hagen, que té una veu horrorosa, i per tant, doncs això de passar al cine sonor li costa una mica. Es restrena avui, i bé, és una... tot i que va estar nominada a l'Òscar per la banda sonora musical i també per l'actriu secundària Jean Hagen, no en va guanyar cap. Sí que va guanyar un Globo d'Or de 1952 a millor actor de comèdia musical, que va ser Donald O'Connor. Bé, és una pel·lícula que hi ha molts mites. Per exemple, s'ha dit moltes vegades que l'aigua de pluja de quan ell canta aquesta cançó que estàvem escoltant, quan el Gene Kelly, deien que s'havia barrejat amb llet perquè destaqués. Es veu que no és veritat, això. També es diu que el Gene Kelly va ser una mica, doncs, una mica emprenyador, si se'm permet dir... I bé, la Debbie Reynolds, que tenia 19 anyets, pobreta, va patir alguna de les seves... no sé com dir-ho, perquè bromes no eren, però bé. Per exemple, quan van fer el seu primer petó, el Gene Kelly, clar, ella pensava que seria un petó de pel·lícula, aquesta que es toquen una mica els llavis, i es veu que el Gene Kelly li va posar la llengua fins a la traque, segons expliquen, i clar, això no li va sentar gaire bé. També s'ha dit que l'escena de la pluja, aquella famosa que hem comentat, es va fer amb una toma. No és cert, es veu que no és cert. I també es diu que tenia febre el Gene Kelly quan la va rodar, però sí que es veu que alguns dels dies que es va fer les preses sí que tenia una mica de febre, però que no és cert que va fer tota la pel·lícula, la va fer així. Aquesta escena la va fer en febre. Marxarem amb una pel·lícula, amb una cançó de la pel·lícula, que no és la típica del Singing in the Rain, que ja hem escoltat. En aquest cas, és la cançó Making Love, és aquesta que estem sentint, la interpreta Donald O'Connor, que es veu que era un secundari, que és l'amic del Gene Kelly, que es veu que fumava 4 paquets de tabac diaris. Doncs ens canta aquesta cançó, que és Fes-me riure, Making Love, que és una de les moltes cançons que surten, perquè no oblidem que Cantant sota la pluja és un musical. Amb aquest Making Love que canta Donald O'Connor de la pel·lícula Singing in the Rain, que es restrena avui, marxem fins la setmana vinent. Que tingueu bon cinema i molt bon cap de setmana. My grandpa said go out and tell them a joke, but give it plenty of hope. Make them roar, make them scream, take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Make them laugh, don't you? All the... What? My dad. They'll be standing in lines for those old humpy-tump humpy shows.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
I ara repassarem l'agenda per saber les activitats que podem fer aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Avui divendres a les 10 de la nit hi ha la nova gescava actuació de Big Mama Montse and Captain's Brotherhood. Demà dissabte a les 8 del vespre al Teatre Principal i dins de la programació de Terrassa Arts Escèniques, teatre amb l'obra Quant de temps em queda, de Marta Butxaca, amb Lluís Villanueva, Betsy Turmez, Marta Ballarri i Xavi Ricard. I diumenge a les 6 de la tarda, dins del cicle Terrassa Música Clàssica, concert Vivaldi in Furore a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 88 a l'Auditori Municipal de la Ciutat.
I ara continuem a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Aquest vespre a les 8, l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe al Teatre de la Faràndula el Bolero de Ravel. Aquest moviment orquestral està inspirat en la dansa espanyola de fa gairebé un segle. El bolero s'acompanya al programa del concert per contrabaix de Frank Hoscher, interpretat pel contrabaixista veneçolà Edixon Ruiz, el poema simfònic Libertadores d'Òscar Navarro i també Sense Mayap, del compositor Silvestre Revueltas.
Gràcies, Pau. Ara anem fins a Badalona. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda de nou, Tiana. Des de divendres i fins diumenge serà l'epicentre de la novel·la negra a Catalunya amb una nova edició del Festival Tiana Negra. Enguany, el certamen cultural homenatjarà Agustí Bahí 10 anys després de la seva mort amb la presentació de la nova edició de la seva novel·la Quan la nit mata el dia.
I seguim una mica més al sud des del Prat de Llobregat. Rocío Santaufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Dissabte arrenca una cita ja marcada al calendari de concerts de la Capsa al Prat. El FEA Festival, que enguany arriba als 20 anys i ho farà carregat de sorpreses, com el retorn d'una banda mítica com és el Maix, que va prendre part de la primera edició. Una proposta creada per donar a conèixer aquelles formacions que no tenen cabuda en altres tipus d'esdeveniments. Una nit que serà imprescindible per totes les persones amants de la música electrònica, pop i retro. Els concerts s'arrencaran a les 10 de la nit i l'entrada té un preu de 12,5 € de forma anticipada i de 4,5 € amb la tarifa jove pel jovent pretenc menor de 25 anys.
Moltes gràcies, Rocío. Tornem al Vallès, més concretament a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Els aficionats al dibuix tenen una cita aquest dissabte al matí a Castellà. Hi ha prevista una trobada oberta a tothom d'Urban Sketchers al carrer Salau Adell a les 10. Aquesta tècnica artística està en voga a ciutats i pobles d'arreu d'Europa, oberta a tots els nivells. Reuneix dibuixants, espais públics amb la intenció d'il·lustrar escenes urbanes en llibretes. Una manera de socialitzar i de crear a la vegada. L'activitat està organitzada pel grup Dibuixant Castellà. L'únic que cal és portar el material i la inspiració de casa.
I acabem l'agenda del cap de setmana amb Sant Cugat. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carlota. Les activitats més destacades del cap de setmana són les següents. Dissabte 21 a les 11 del matí, a la plaça de Barcelona, comença la Festa dels Foguerons. I diumenge 23 a les 9 del matí comença la Rua dels Tres Toms al Parc de Ramon Barnils. Si voleu conèixer més informació, podeu consultar l'agenda de cugat.cat.
Doncs fins aquí l'edició del Connectats d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Gaudiu molt del cap de setmana i ens tornem a veure dilluns a les 4 i 4 minuts. Adeu!
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Ben's Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Ben's Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dance, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Ben's Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Esto es Mate Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buenas personas.
No te lo pierdas.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufemia. Gairebé tota la sorra que es va abocar el passat mes de juliol a la platja del Prat ha acabat de marxar amb el darrer temporal que ha deixat registres de ratxes de vent de 80 km hora i onades de 4,6 metres. Ja al final de la temporada de banya, a l'octubre, s'havia perdut un 40% de l'aportació i ara aquesta xifra ha augmentat fins gairebé al 90%. Escoltem Dani Palacios, cap de platges de la AMB.
Pràcticament tota la sorra aportada ha desaparegut. El que sí que ha servit és potser perquè aquesta sorra, tot i que es perd, també té un efecte perquè es va movent cap al sud, per les corres del litoral. Aleshores, això potser ha fet que a la part que va patir més en els últims temporals de l'any passat, que va ser la zona situada al Can Camins,